Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Vicent Mifsud. 7 morts i diversos ferits en un atac aquest divendres contra una sinagoga de Jerusalem Est, l'atemptat més mortífer que ha viscut Israel en l'última dècada. L'autor de les morts ha estat un jove palestí de 21 anys i sense antecedents, que ha accedit en cotxe a prop del temple i ha disparat a les persones que sortien. Posteriorment, l'ha abatut la policia israeliana, que ha confirmat que ha actuat sol. L'acció ha estat celebrada per les milícies palestines, que ho veuen com una resposta a la incursió de l'exèrcit israelià a Cisjordània, que va deixar 10 morts el dijous. Els Estats Units, principal aliat d'Israel, ha condemnat l'acció i ha anunciat tot el suport al govern de Benjamin Netanyahu per ajudar a portar tots els autors davant la justícia. Condemna també des dels països de la Unió Europea i del Regne Unit. També ho ha fet el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha dit que es tracta d'una acció especialment abjecta, ja que s'ha atacat una sinagoga coincidint amb el dia en què es condemna l'Holocaust. L'ONU, però, ha mostrat la seva inquietud per l'escalada de violència al Pròxim Orient i ha fet una crida a la contenció. Més qüestions. El vistiplau del govern a la proposta del PSC de tirar endavant la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell ha fet que aflorin posicions enfrontades al Vallès Occidental. Ha provocat divisió d'opinions dins d'Esquerra Republicana perquè els grups municipals republicans han reiterat el rebuig al projecte en contra de l'actual postura del govern. El candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Sabadell, Gabriel Fernández, ha remarcat al Matí de Catalunya Ràdio que mantindrà la seva oposició encara que el seu partit li doni suport.
Puc entendre la necessitat del govern de tenir pressupostos, però nosaltres des d'Esquerra Sabadell ens trobareu en contra d'aquest mal que li volen fer al territori.
L'economia espanyola va créixer l'any passat un 5,5%, més d'un punt per sobre del que havia previst el govern espanyol, i també supera les estimacions dels organismes internacionals. L'últim trimestre de l'any, en què s'havia pronosticat una caiguda del PIB, l'economia va créixer un 0,2%. El govern espanyol assegura que les últimes xifres del PIB confirmen la solidesa de l'economia i descarta una recessió per aquest 2023, en què preveu un creixement més moderat del 2,1%. El detingut dimecres passat a Girona en una operació contra el terrorisme jihadista volia atemptar contra algun membre del govern espanyol o marroquí. El jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, l'ha enviat a presó perquè considera que el detingut representava un risc potencial per a la seguretat. I el fiscal general dels Estats Units promet una investigació a fons sobre la mort d'un jove negre americà per una pallissa de la policia després que el detinguessin per una infracció de trànsit. 5 policies, també afroamericans, estan detinguts per aquesta mort. En les pròximes hores està prevista la difusió d'un vídeo en què es veu l'actuació policial i les autoritats temen que provoqui tensions al carrer. La família del jove demanava calma.
We want peace.
Volem pau. No volem cap tipus d'enrenou. No volem cap tipus de disturbi. Volem una protesta pacífica. Això és el que vol la família. Això és el que vol la comunitat.
El periodista i escriptor Andreu Claret ha guanyat el 43è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull en París, érem nosaltres. Es tracta d'una novel·la íntima basada en la trajectòria vital del seu pare i també de la seva mare. Claret assegura que escriure-la no ha estat fàcil.
Que és la novel·la que més m'ha costat, eh? És una novel·la amb la que he patit, eh? Una novel·la amb la que vaig estar molt de temps pensant-hi, recollint informació, però hi havia alguna cosa que no acabava de quadrar, no?
Esports, l'Espanyol ha perdut el camp de l'Almeria per 3-1. El gol de l'Espanyol l'ha fet José Lu al temps afegit de la segona part. El conjunt blanquiblau és 14, 3 punts per sobre del descens. I aquest dissabte, Girona-Barça a Montilivi. El Girona tindrà les baixes per lesió de David López, Reinier i Quebé, i la baixa per sanció de Santi Bueno. El Barça no podrà comptar per sanció ni amb Lewandowski ni amb Ferran Torres, el dia que el Barça ha anunciat les renovacions de Marcos Alonso a l'equip masculí fins al 2024 i d'Irene Paredes a l'equip femení fins al 2025. I acabem amb tennis. La russa Elena Rybakina i la bielorussa Arina Sabalenka jugaran aquest dissabte a la final femenina de l'Open d'Austràlia. La masculina la jugaran diumenge Novak Djokovic i Stefanos Tsitsipas.
Fins aquí les notícies.
L'obra de teatre Amèrica furga en el passat esclavista de la burgesia catalana.
La va enterrar aquí, just on ara ets tu, com si fos un cavall.
El text l'ha escrit el dramaturg Sergi Pompermayer.
També s'ha volgut amagar que la burgesia catalana ha estat encantada de formar part d'un estat que sigui d'un estat colonialista i imperialista i n'ha tret molt de profit.
Una de les protagonistes és l'actriu Tamara Ndong.
Molt de respecte, sobretot, perquè és la història de moltes persones que van patir durant molts anys a l'esclavisme i van morir moltes també.
Martín Rodrigo Alarilla és historiador.
Una de les explicacions d'aquest racisme actual té molt a veure amb aquests 4 segles d'esclavitud, no?
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Catalunya, història esclavista.
Dissabte a les 10 de la nit.
Els esclaus no tenen drets.
Aquest cop hem retrocedit a l'any 71 i la Sílvia ens ha programat una cançó que no necessita presentació. És Imagine, i crec que l'ha triat amb molt bon criteri aquesta setmana, perquè imagineu ara un món on les gales de premis no fossin un rotllo. Imagineu un món on no existissin les hèrnies discals, els diverticles o els atacs d'al·lèrgia. Quina meravella seria! A la finestra estem cascadets avui, no sé què ens passa, però vaja, els anys que passen...
La culpa portem... és de la pandèmia, tot és culpa de la pandèmia.
Portem 36 anys, però també imagineu per un moment que la Desi de Fez tornés a la finestra indiscreta. Ho hem aconseguit, ha tornat.
Què tal? Ens trobàvem molt a falta.
Bona nit, Desi, benvinguda, com cada any. Com
imagineu cada... que la Desi una vegada diu ja no vinc més a la finestra, m'avorreixo moltíssim.
No, a mi m'encanta l'única, a vegades és difícil de quadrar horaris. Sí.
Quadrar les agendes, quadrar. Ai. És una cosa que fem molt a la ràdio, Uri, quadrar. Intentem quadrar amb les músiques i els talls, i ara ve un subidon i sembla que tot així per art de màgia, però no. Tot té un sentit, tot té un sentit.
No, què? Vols dir que digui més coses de...
Clar,
que és la cançó més odiada i més respectada de les que van fer John Lennon i Yoko, no?
Sí.
D'acord, no? La que més... mistos encès de la història de la humanitat. És a dir, ja està, el misto ja...
Ara són telèfons mòbils.
Sí, sí.
Però no deixen fumar enlloc.
Però el que hem posat és un vinil, perquè feia crec, sí. I en aquella època eren mistos, no? I la més versionada, Queen, Lady Gaga, tothom, tot Cristo, David Bowie, Madonna, bueno...
Doncs,
no parar, eh?
Mira, és de l'any 71, en aquest retrocés que fem de l'any 87 a l'any 52, i a nivell de pel·lícula d'ESI marxem a l'any 66, i per repassar un director que sé que t'agrada, perquè un dia em vas dir que algun dia fliparia si feia un dels meus cicles dedicat a ell, encara no l'he fet, i tindria una gran feina per davant, però aquesta sí que l'he vist. Es diu Persona.
Com ni alldeles förvirra, då såg ut som han frös i solskenet. Katarina knäppte upp byxorna på honom, började leka med honom. Så när jag gick för honom så tog hon emot honom i mun. Och han böjde sig ner och började kyssa henne på ryggen. Och då vände hon sig om och så tog hon om hans huvud med bägge händerna och gav honom sitt bröst.
Är el Sim Dingmar Bergman per tu o què?
És el?
Sim. Lo máximo.
No sé... Doncs no és la meva favorita, Igual és la millor, però no és la meva favorita. A mi m'agrada més Fanny Alexander i m'agrada molt Fresas Salvajes, també.
Doncs hi ha un director, Damien Chazelle, que l'ha posat al muntatge final, homenatge a la història del cinema, a Babylon, l'escena del nen amb la mà posada en el rostre de la seva mare,
home,
en blanc i negre.
Una, o sigui, és una obra mestra, vull dir que no...
Icònica.
Però és veritat que a vegades passa això, que no les millors pel·lis dels directors són les que més t'agraden.
No, clar. Això és... I està molt bé que hi hagi aquesta discrepància. He de dir que en aquest muntatge final de Babylon hi ha aquesta escena, però també hi ha escenes d'Avatar i de Terminator 2. Em va deixar una mica estranyada la selecció, però vaja.
Mira, hem de ser una mica variats, tu, que això ja ens ho va explicar... Tothom ens ho ha explicat alguna vegada en la vida, que té una tendència a alguna pel·lícula que no acabaria mai de confessar, però que en realitat la té, no? Vivi Anderson és una infermera que tracta a una actriu que s'ha quedat muda, que és Liv Ullmann, a la illa de Faro, i a més a la casa d'Ingmar Bergman real, aquella que es visita a la isla de Bergman, la pel·lícula de Mia Hansen-Love, no? La platja, les roques i tot això. Això és Bach, que surt a la pel·lícula sempre, evidentment, i és una pel·lícula reverencial d'un director, al fons.
Efectivament, com diu la DC, pot ser o no la millor pel·lícula de Bergman, però... Mira...
És que té tantes millors pel·lícules, no?
Clar. Però mira, jo crec que és un bon moment per recuperar aquella petita pregunta que fèiem als convidats de La Finestra Indiscreta fa una època, perquè hi ha algú que li agradava molt, persona. Agustí Villaronga, quina és la pel·lícula de la teva vida?
La pel·lícula de la meva vida n'hi ha moltíssimes, però te'n diré una. A més, amb un poc homenatge a la Vivi Anderson, que ha mort ara fa poc, Persona. Pues perquè la trobo estupendíssima. La pel·lícula, que en tan poc fer tant, és meravellós. És com el contrari de la meva pel·lícula, no? Que hi ha de tot. Persona és una pel·lícula sobre el rostre de les dones, tant allà tant, ho trobo meravellós, no sé, m'agrada molt, i més em va impactar molt en el seu moment, molt, eh?
M'emociona una mica recordar
la veu. La veu tan peculiar, no? Sí.
Parlen i, vaja, la calidesa que transmetia, evidentment, durant la nit dels Gaudí li van fer una mica d'homenatge ja, però a La Finestra no havíem tingut oportunitat i, com a mínim...
És un director que tu t'impressionés en alguna pel·lícula?
Molt, moltíssim. I jo sempre dic que, i a més, jo que, com vosaltres, que tinc tendència al cinema de gènere, jo, per mi va ser... però una cosa va, o sigui, molt important descobrir pel·lis com Tras el Cristal,
a Bayona,
el
igual,
de la Luna...
Bayona sempre ha reconegut la influència enorme de Tras el Cristal a la seva vida.
No, és una pel·li que... I a més és molt curiós perquè jo he anat fa a Història de Nostro Cine, al programa aquest, he anat 3 vegades i dues d'aquestes, una vegada va ser amb l'Agustín de convidat també i parlàvem de pel·lis d'altres... I l'altra va ser per parlar de Tras el Cristal, o sigui, com la coincidència aquesta. I m'ha impressionat moltíssim la seva pèrdua, o sigui, va afectar, però a nivell personal, perquè em semblava un director impressionant, que va prendre una sèrie de riscos. Jo, quan em diuen, aquesta pel·li no es faria ara, penso, Tras el Cristal sí que no es faria ara, perquè ningú no té la osadia aquesta de plantejar coses així i sense cap tipus de por i només al servei de les imatges, no? O sigui, és una pel·li importantíssima.
El Joan, que és un oient del programa, diu: Agustí serà sempre viu mentre el cinema català visqui. I a la Neus Bonet, una companya d'aquí de l'emissora, també fer un post o el que es digui, que diu: en dies com avui que perdem un referent del cinema català, Agustí Villaronga, m'aferro al record sentit de l'admirat i estimat Àlex Gorina, no sé...
Al matí, quan vas parlar... Sí.
Bueno, és inevitable.
Bueno, i moltes pel·lis, que només estàs el Cristal i Panegra, vull dir que 99.9 és una passada, El mar és una passada, Arthur's Booking, vull dir que...
I El testament de la Rosa, o sigui que... Paraules de persona, Agustí... En diferents entrevistes que li van fer al llarg de la història de La Finestra Indiscreta sobre pel·lícules com El ventre del mar, Nacido rei, Pa negre, El testament de la Rosa, Arto el booking... No les dic en ordre, a veure si ho identifiqueu.
Home, clar, però hi ha coses que tu penses que poden, que semblen que siguin veritat i no ho són, ja t'ho diré ara. El que passa, nosaltres no volem entrar molt en el joc de veritat i mentida, perquè no volem desentranyar el procés d'elaboració de la pel·lícula. Ens ha costat tant fer creure algunes coses que eren molt difícils de fer creure, que de repente seria estúpid començar a fer una dissecció del cadàver, és a dir, convertir la pel·lícula en un cadàver, disseccionar-lo i dir: això dels fets ja pertenix a tal, això pertenix aquí, pertenix allà. No volem entrar en aquest joc.
És una pel·lícula molt de dones, perquè realment els homes o estan morts o han hagut de fugir. Vull dir, és una pel·lícula molt de dones. I tots els referents que has donat, la Irene Papas, el Lorca, diguéssim, les dones gregues, tot això existeix i moltes vegades feien conya entre nosaltres, entre les actrius. I realment a mi el món de la dona particularment m'agrada moltíssim. i quan, no sé, tot aquest, no sé, jo m'agradava molt, diguéssim, tocar la dona, fixa't, no tan sols amb els personatges adults, per exemple, la nena mateix, que veus que és un personatge que no és una nena, és molt poc típica de lo que són les nenes, que els, no sé, la nena, per exemple, inclús de la novel·la, era una nena que era la idea en la plora a mi, que ja te pots fer una idea de com era, pues no, mentre que fos una nena dura.
Sí, perquè és una cosa, diguéssim, és molt austera de llum, li funciona molt bé que sigui així, jo em recordo coses del Berman i d'Andreyer, vull dir, em recordo coses d'aquest tipus. I després, clar, el rostre de la Rosa ja no es agafa en primer pla, no es agafa massa allà de primeríssim primer pla, m'entens? Hi ha moments que està fragmentadíssim el rostre, en el qual la pell, els ulls, tot agafa una textura tan, no sé, tan física, i a més anava sense maquillatge, vull dir, és, no sé, és molt autèntic. És molt autèntic, i sobretot el que té és la vida, té molta vida els ulls, uns ulls cegos, però tenen molta vida.
Sí, sí, totalment, sempre, a mi no és la primera vegada, jo ja la meva segona pel·lícula ja la vaig rodar a Túnez, he rodat a Mèxic també, he rodat a Hongria, vull dir, he rodat a diferents llocs, a mi m'agrada, és una de les coses, parlo d'un punt de vista professional, no?, de la vida que fas, estar en contacte amb gent molt diferent a tu, en maneres culturals i de pensar diferents, jo penso que és molt útil. A mi és una cosa que m'agrada molt. Són com a, al fi i al cap, les pel·lícules són com a viatges, a vegades són viatges molt externs. Aquest ha estat un viatge molt extern, realment, i del qual n'estic molt content.
Toca alguns temes que m'han interessat, i després, sobretot, per la llibertat que té creativa, com algunes de les meves pel·lícules d'abans, com Tres el Cristal, o Aroto, el Boquín, o El Mar. En aquest sentit sí que és una mica, sobretot després de Nacido Rey, que era la primera pel·lícula que he fet, que era una pel·lícula amb un pressupost molt gran, i aquesta és el contrari, és una pel·lícula petita, petita i feta amb molta llibertat.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Doncs aquest és aquell moment màgic que comentava abans de quadrar, no? Perquè avui teníem una persona a la ràdio que deia, és que això que feu de quadrar en el moment que entra la careta queda molt bé. I dius, home, si
li demanem
a l'Uri que ens posi la veu de l'Agustí en aquest moment, vaja, jo crec que immillorable, gràcies a Agustí per oferir-nos aquest darrer regal, i sempre estaràs al record de La Finestra Indiscreta, un programa que portem fent 36 anys i que voldríem fer 36 més, però vés a saber què passa en aquesta vida. La qüestió és que estarem avui aquí fins a les 2 de la matinada a Catalunya Ràdio, i de 2 a 3 hi haurà l'audiovisual.
Bé, un audiovisual que viatjarà a Àfrica i a Roma. Alex North ens portarà a Àfrica, un documental que es diu Àfrica, John Barry a Memòries d'Àfrica, i Nino Rota a la Roma de Fellini, i George Delery a la Roma del conformista de Bertolucci.
Sílvia Andrés, Eduard Nas, Desi de Fez, Oriol Fidalgo, Francesc Garriga, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Carles Romero, i com sempre ens podeu trobar a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. Tenim un programa ben farcidet, l'hem d'aprofitar al màxim. Comencem!
De esta casa, Alejandro. No quiero seguir más aquí.
Déjame en paz.
¿Qué he hecho yo para que te portes así conmigo? Me has traído a vivir aquí donde nadie me quiere. Si aún te queda algo del cariño que me tuviste, sácame de esta casa.
¿Cariño yo a ti? ¿Has visto las arañas debajo de las piedras? Les pones un pie encima y las aplastas.
I hem volgut començar amb aquesta carta que llegim cada setmana demanant-vos per les pel·lícules de la vostra vida que segueixin arribant, sisplau, i si pot ser que siguin del nivell d'aquesta, que és del Joan Barberà, d'Essi, i que el llegeixo. A veure què et sembla. Diu, com que heu demanat de saber les nostres pel·lis fonamentals, he estat pensant i ho deixarem així. Estic estudiant cinema a l'ESCAC i us he de dir que em crida molt l'atenció que la majoria dels companys i de les companyes no van mai al cinema. No obrirem ara un debat, però és una realitat i és bastant greu, diguéssim. Diu, jo no entenc res. I tampoc han vist les pel·lícules més importants de la història. O sigui, no entenc de què van. O no entenc per què van. Més aviat, no? Podríem dir. Però bé, ja sabem dels mals d'aquest món i d'aquesta societat. Vaja, que no sé si estimen el cinema o volen fer cinema perquè van d'artistes. Jo crec que van de guais, sobretot. Però ara...
Molt ben dit.
Jo volia parlar de Buñuel, que molts d'ells no han vist ni una pel·li d'ell, i és que el que us treu com a favorit. Un dia explicàveu que no sé quin músic volia fer un musical amb en Poti Poti de El Ángel Exterminador i El Dulce Encanto de la Burguesia.
Stephen Sondheim, Stephen Sondheim era el projecte
fer,
que tenia.
Pregunta?
No,
no, no va,
es va morir.
Perquè és una idea genial. A les dues, una colla de burgesos pedants sopen sempre junts i acaben tancats a casa sense sortir, o surten i es perden sense parar de xerrar per les carreteres. Però a mi la que més m'agrada és Cims borrascosos, un melodramón a Mèxic, i no a Anglaterra, i que la ment dels personatges és una malaltia degenerativa total. Amor fou, no? La gràcia és que els actors són tan... horrores, que veus com Buñuel els fa ridículs com els personatges i totes les persones enamorades. Però no us faré psicologia barata. Era un cachondo i es va carregar totes les històries d'amor del món, que són un cuento mexicano. Tan bèstia com Egon Schiegel i el pintor, vull dir. Bé, em quedo amb Cims borrascosos, que aquí i allà es va dir abismos de passión. Va, animeu-vos a confessar les vostres pel·lis, finestreros, que no passa res, i si són una merda, tots tenim la nostra.
Està molt bé.
No, està superbé. És un cachondo, aquest
tio. Diu una cosa que jo també penso... Jo estic d'acord amb aquesta falta d'anar al passat i mirar pel·lis, no? Però crec que és un mal que no només afecta als estudiants de cinema o a la gent jove, perquè jo me n'adono que em dedico a això i amb el ritme que portem, jo abans em costava menys anar enrere i de cop em posava una pel·li que no havia vist mai o volia tornar a veure alguna pel·li que feia anys que no ho feia, i ara amb el ritme que portem de pel·lis que surten de sota de les pedres, és com que és veritat que si ens costa a nosaltres que tenim l'hàbit, o sigui, imagina't una generació que ja creix amb aquest context, vull dir que no podem tampoc culpabilitzar-los.
Nosaltres els guiem una miqueta, els direm puntualment.
Però no tothom els guia en aquesta direcció,
ja
perquè és veritat que molta gent només parla de pel·lis d'estrena, no fa aquest esforç d'intentar anar enrere, no?
És que aquest és digues.
No, i m'agrada molt aquesta, o sigui, el fet d'agafar aquesta pel·li com a favorita de Buñuel, que demostra doncs, que ha fet o sigui, que realment el controla, vull dir, que ha fet un estudi en profunditat al director, vull dir, que és una grandíssima pel·li, però que no ha dit El Ángel Exterminador o El Secreto Encanto de la Burguesía, vull dir, que ha dit una pel·li que...
Abismos de passió. Doncs escolta, això que dius m'interessa molt, perquè és veritat que en una secció de cinema, en un altre programa, no es posaran de cop a retrocedir
clar,
a no sé on.
És que és una cosa poc habitual, la finestra ho fa molt bé en aquest sentit.
Home, mira, jo allò vam dir, a principi de temporada vam avisar que seria obligatori pels tertulians d'aquest programa venir amb un clàssic, perquè això és el que volem, anar rescatant, recuperant joies, i que gent inquieta com el Joan doncs vagi seguint les vostres recomanacions. Quina pel·li ens porta avui la dècim?
Who shot off the goddamn gun?
I don't know.
Who shot off the goddamn shotgun in the goddamn house? It wasn't loaded, that's for sure. Who loaded it?
Well, I didn't load it.
You want me dead? Make me dead.
You're dead. Now just stay dead.
Una pel·lícula inèdita, no es va estrenar mai.
No es va estrenar aquí.
Mai.
I és que era una pel·li que no...
Images.
Sí, exacte. Imatges.
Hem començat amb imatge i ara estem a imatges.
Sí, de fet pensava que faries abans. Jo de paraules has trigat molt, eh?
Sí, sí. 1972.
Sí.
I era un guió de Susanna York que protagonitzava
la
pel·lícula.
Exacte, que és la prota. Sí, i és una pel·li que companys així de l'entorn del Fantàstic sempre m'havien parlat d'ella i no havia tingut ocasió de veure-la. I la vaig veure fa uns dies i em va flipar. És una història d'una dona que té esquizofrènia i tot passa, pràcticament passa en diferents escenaris, però tot gira entorn a una casa i és una mica la capacitat d'Altman per traduir en imatges molt pertorbadores la malaltia mental de la protagonista, no? I
la música de John Williams, per
cert. I la música és una passada i la quantitat d'idees...
És aquesta música,
Sí. La quantitat d'idees visuals molt properes al fantàstic que fa servir em va al·lucinar i vaig pensar la quantitat de cineastes que han tret idees de, d'una pel·li com aquesta.
La podríem posar una mica al costat de Repulsión i de, i de Vértigo.
Sí, totalment. Però, per exemple, pel·lis molt contemporànies com She Dies Tomorrow, que és una pel·li que a mi em va agradar molt en aquell moment, vaig pensar, ostres, s'assembla molt. O fins i tot Inland Empire, una pel·li de Lynch que mai, a Lynch mai ningú li diu que copia. Sempre diem que tothom copia d'ell, però és molt raro i jo vaig pensar, ostres, aquí n'hi ha coses...
És una molt bona comparació.
Que em van semblar molt interessants i molt semblants. I no sé, és una pel·li que recomano molt, sobretot per això, per la capacitat aquesta d'amb lo mínim generar una tensió, parlar també de malaltia mental d'una manera pròxima al terror i al fantàstic, i Susanna York, que està brutal. Jo que tinc aquesta habilitat per les actrius de cinema de gènere, no?
Per les reines del crim. Jo la vaig portar de jurat al Festival de Sitges un any, abans que morís.
Sí, era guai,
que... Era una persona molt agradable, molt agradable, molt seriosa. O sigui que... Imatges de Robert Altman.
Un físic brutal.
És la noia de Tom Jones. Bueno, hi ha moltes pel·lícules, clar, evidentment.
Guapíssima.
Això sí, és veritat que no veig que estigui disponible a cap plataforma, per tant, s'ha de buscar una mica, diguéssim.
Està editada, però és veritat que ara no està disponible aquí a cap plataforma.
Doncs aquesta és la recomanació de la DSI. Mira, sembla que no hem ni començat el programa i ja m'ha explicat un munt de coses.
La finestra indiscreta.
Jo el Gaudí, a la millor pel·lícula, és per Alcarràs.
Estem de ressaca dels Gaudí, però això no s'atura i aquesta setmana tenim les nominacions als Òscar. And the Oscar goes to... Parlant dels Gaudí, moment de conèixer a Vicky Luengo.
Hola, bon dia a tothom. Pot algun suro?
D'acomiadar-nos de l'Agustí Villaronga i de ballar amb Michael Jackson.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Mira si anem avançats, que l'homenatge a l'Agustí ja l'hem fet, però podem fer altres homenatges com els de Yardbirds.
De fet, a Top Topham, que ha mort aquesta setmana, als 75 anys, era un dels primers guitarristes i creadors dels Yardbirds i que va tocar i va ser substituït i va tornar per Eric Clapton, Jeff Beck, Jimmy Page i altres. O sigui, un black rock man total, un blues tot blues. En el cuerpo, per entendre'ns, un petit geni d'aquells que li agraden al Carles. Per la primera part del programa, Yardbirds.
I a la segona, el Carles in person, és a dir, que imagina't. Escolteu, van ser els Premis Gaudí, no entrarem a debatre ara massa sobre els premis perquè ja es van veure i ja fa uns dies, però sí que és important dir que vam obrir un concurs, aquell famós concurs que fem cada any, on el gremi d'exhibidors de cinema de Catalunya ens permet sortejar un abonament anual per anar tot el 2023 al cinema. Doncs bé, ja hem fet el concurs, està gravat en vídeo i el penjarem demà perquè veieu que no hi ha hagut trampa ni cartró, per entendre'ns, i tenim el guanyador i hem de dir que es diu Marcos Fernández. Insisteixo que demà us ensenyarem el vídeo perquè entenem que és un premi molt gros i mereix allò llums i taquígraf.
Home, és molt bon premi, molt bon regal.
El regal més bèstia que es dona en aquesta casa, això comprovat. Sí, sí. Doncs bé, es van donar els Premis Gaudí. Breument, et van semblar més o menys bé?
Sí. Sí. Poques sorpreses, no?
Sí, de fet, jo que guanyés el Carràs i Pacifixion, vamos, encantat de la vida.
Sí.
I que guanyessin els de Suro, et va agradar?
Em va sorprendre, però sí, és una pel·li que m'agrada i em dona com molt bon rotllo ells, no? Tant el director com els actors. Em va fer molta il·lusió per... Ja no la conec, però a l'actor vaig coincidir una vegada amb ell aquí a la ràdio, al suplement, i em va caure superbé i va ser molt maco, no?
Doncs escolta, la Vicky també és molt maca. T'ho puc assegurar, si m'estranya, que no te l'hagis creuat, però és...
No l'he pogut entrevistar mai, però hi és molt bona actriu, a més.
Molt bona actriu, molt bona noia. Escolta, mereix un Strange.
I bueno, i el Jaume, molt bé, el moment Jaume.
Sí. Home, el millor discurs de la nit.
Va ser molt emocionant, sí.
Sort que només volia dir una frase.
Anava buscant la càmera, va ser molt maco, això.
Aquelles Strange Things de la Sílvia.
Avui encara estem amb ressaca dels Gaudí i ens encanta rebre la radiant guanyadora del Gaudí a la millor protagonista femenina. Benvinguda, Vicky Luengo.
Quina emoció, moltes gràcies. Bona nit. Gràcies als acadèmics i les acadèmiques que heu considerat que mereixia aquest reconeixement.
Victoria Luengo, més coneguda com Vicky Luengo, va néixer a Mallorca, encara que pocs anys després va venir a viure a Barcelona. De ben petita va tenir clar que volia ser actriu. Als 10 anys va entrar a l'escola Memory. Als 14 anys va pujar als escenaris del Teatre Regina. Quan tenia 18 anys, va trobar un dels seus àngels particulars, la Marta Angelat. La perfeccionista Luengo sempre diu que Angelat la va ajudar a prendre's la vida amb filosofia.
S'és dictat una cançó.
El seu treball a Born li va valer el premi del New York City International Film Festival. La Vicky sempre ha estat, com ella, confessat, una formigueta del treball. El Club Super 3, el cor de la ciutat, La Riera. Probablement la recordeu al llargmetratge de Dani de la Orden, Barcelona, nit d'hivern. També a Les lleis de la termodinàmica, de Mateo Gil. Es converteix en una gran promesa, però hi va haver un paper a la televisió que la va consolidar definitivament com a estrella.
Estamos hablando de que ha muerto un hombre. No creo que el señor Yemedichie merece que se haga justicia.
Tengo que hablar con usted.
No se puede venir aquí sin avisar.
Es que no me coge el teléfono.
Antidisturbios va ser un fenomen televisiu amb el segell de Rodrigo Sorogoyen i Isabel Peña. La sèrie va ser molt aplaudida per tothom, menys per la policia, que es va queixar de la violència i del masclisme que reflectia la sèrie. Un masclisme que, d'altra banda, segueix força viu al món del cinema. Vicky Luengo ens va robar el cor quan va visitar el meravellós programa d'estiu de la cinema. Ella, una dona amb caràcter, ens recordava això.
A la hipersexualització que em demanen a mi com a noia jove per treballar a l'audiovisual, és aquí on jo realment tinc el conflicte amb ser dona. El conflicte amb el que jo m'he hagut de trobar i projectes que m'han arribat que he dit això no ho faig, és perquè deixava la dona en un lloc on jo, com a Vicky, no volia encarnar això.
Aquesta és l'actitud i el millor titular.
S'ha trobat amb situacions complicades, com rodar un capítol d'una sèrie i un cop acabat que la truquin per tornar-lo a gravar. El motiu, us deveu preguntar, doncs que els responsables de la cadena volien que es posés un sostenidor perquè semblés que tingués més pit. Ella explica que quan tenia 22 anys callava davant de certes actituds. Ara ja no calla. La Vicky ha estat protagonista de dues de les meves pel·lícules preferides d'aquests últims dos anys.
¿Y cómo te va, que no se te ve el pelo?
Muy bien, me va muy bien.
Pues yo, mira, ¡que me case! Pobres tías, ¿no?
Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras?
Lo que pasa es que este barrio me deprime, ¿qué quieres?
Pues no sé qué coño haces aquí.
Ella no quiere que la usen, está cansada de todo eso, no quiere que se cusen.
Luengo, del barri de la Sagrada Família, es va convertir en una noia amb els somnis trencats que torna al seu Cornellà natal. Visca reivindica la importància dels orígens i de l'amistat. És una pel·lícula preciosa i la Vicky ho fa de meravella. Luengo té poc a veure amb aquella noia, però sí que comparteix forma part d'una generació a la qual se li ha promès moltes coses i que al final no totes s'han complert.
I obrim el finestral a la façana sud.
Tampoc hi ha pressa per això.
Jo vull tenir-la acabada abans del part.
Ja sou aquí?
Haurem de canviar les vides.
No, el que hem restaurat.
No teniu algú que us faci la lleva de sud? Un any amb 6 setmanes ho podia fer la feina i us podia pagar uns 20.000 euros.
L'escena del ball final de Suro és una de les imatges més poderoses del cinema a casa nostra. Una escena que per si sola val un Gaudí. La Vicky broda el paper d'aquella nena pija que vol anar a viure al camp per tenir una vida tranquil·la. Darling, La Vicky ens va explicar que ella és una entusiasta, és una mica hipocondríaca, com a vegades ha explicat en alguna entrevista. Una dona que intenta tenir els peus a terra i no creure's gaire això de la fama. També ha acceptat que la vida no es pot ser una croqueta, un concepte que jo he adoptat gràcies a la Vicky, és a dir, que no pots agradar a tothom. Quin alliberament, Vicky, quan saps que realment no caus bé a tothom i que no passa absolutament res. Suru li ha donat un Gaudí i a mi m'agradaria que s'emportés un Goya, però sobretot que la Vicky Luengo ens segueixi regalant aquests personatges tan autèntics i amb tanta força. Gràcies, Vicky, i felicitats.
Tot això amb la Vicky ho tindràs, no ho dubtis.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
¿No hablas nunca con mamá?
Solo me cuenta cosas sobre ti.
¿Por qué?
Porque es lo único que me interesa.
¿Por qué has ganado tanto peso?
Una persona cercana a mí falleció y me afectó bastante.
Llevas sin verla desde que tenía 8 años y ahora quieres volver a conectar con ella haciéndole los deberes.
Lo siento.
No, esto no me gusta, no me parece buena idea.
Doncs tanquem l'etapa Gaudí, obrim l'etapa Oscars, una de les pel·lícules importants en aquest sentit, sobretot de cara a la presència del seu protagonista, Brendan Fraser, és The Whale, la nova pel·lícula del Darren Aronofsky, i aquí tenim la DC per comentar-la.
No, a més és una pel·li que jo no sóc fan de l'Aronofsky, ja ho sabeu, de és fet molt... no m'agraden les seves pel·lis.
Hi ha alguna cosa
pel·lis.
Que més que altres, però...
Però
aquesta...
no és un director... I aquesta pel·li té coses que ho diu, vull dir, coses que no m'agraden gens, però altres que d'una manera estranya m'han commogut molt. O sigui, crec que de vegades continua amb la seva tendència a la crueltat i que a vegades no ho sap controlar i potser no ho fa amb males intencions, però a vegades no ho calibra i aquí crec que força una mica en aquest sentit. Però d'altra banda, la idea aquesta d'explicar una història molt teatral, quasi de càmera, entorn a una figura que és un humà, que està en el seu moment de la seva vida, però a la vegada és com un personatge mitològic d'alguna manera.
És un home elefant, potser.
Això m'agrada, em sembla molt maco. I com ell i la relació que té amb els personatges que van passant per aquesta casa és també un retrat de la societat americana, per mi molt, molt, molt potent, no? De com és el tema de la salut als Estats Units, com és el tema de l'homofòbia, que també està superpresent a la peli, com és el tema de la joventut, no? Que es veuen de cop sense cap tipus d'emparo, no? I no sabem molt bé què fer, i en aquest sentit m'agrada, i després jo defenso moltíssim la interpretació del Brendan Fraser.
I qui l'ataca?
L'ataca aquest de maquillatge, transformació. No, a veure, sostenir aquesta interpretació amb aquest maquillatge i amb aquesta capacitat de com moure a l'espectador des del minut 1, o sigui, em sembla de màster total, eh?
I a més, perquè, bé, almenys en el meu cas m'emociona encara més perquè Brendan Fraser ha tingut...
Per la seva història personal. Sí,
la seva carrera ha estat clarament truncada de mala manera i no pots sentir que hi ha parts d'ell reals dins d'aquest personatge.
Jo diré només que em sobra una mica tota la part aquesta del sacrifici per fer-se perdonar del final de la pel·lícula, la redempció, etcètera, etcètera. Aquest home deformat immens que no es pot pràcticament moure, em commou, sí, però la pel·lícula no m'agrada. El que passa és que sí que m'agrada una opció que ha pres el Darren Aronofsky, que em sembla meravellosa, que és rodar-la en el format del cinema mut, que pressiona cap a dins tot
la i
que
fa que no,
crea una claustrofòbia que no hi cap, o sigui, és que físicament no hi cap en el format de la pel·lícula.
És que formalment és molt interessant la pel·li, eh? Quedes tan fixat amb la interpretació que no, que és fàcil com que et passa una mica desapercebut tot l'altre, i té una cosa molt bèstia, que és la interpretació de l'actriu que està nominada
la
també,
Hong
Chau, que està impressionant, però impressionant també.
Està molt bé, i la claustrofòbia, bé, a Mother jo ja vaig patir una claustrofòbia també molt bèstia, l'Aronofsky, si algú té alguna cosa és això, que també hi ha una mica de wrestler, no?, del luchador.
Bueno, acaben igual, també té com un final molt semblant.
Efectivament.
Bueno, i d'aquí el brillo.
I d'aquí el brillo d'un possible Oscar al millor actor a un possible Oscar a la millor actriu.
Lydia Tarr también ha compuesto música para teatro y para la pantalla y es una de las 15 personas denominadas EGOT, es decir, aquellas que han ganado los 4 premios más importantes de la industria del espectáculo.
Tal va lo de componer.
No muy bien, sigo oyendo algo.
Schopenhauer medía la inteligencia de un hombre por su sensibilidad al ruido.
Kate Blanchett, que s'està convertint en Meryl Streep, és a dir, una persona que de cop li donaries l'Òscar a gairebé qualsevol pel·lícula.
Està estupenda.
Jo crec que mai no ha estat tan bé com aquí i ha estat molt bé a moltes pel·lis.
El que passa és que jo li donaria a Michelle Yeoh, però està estupenda. Està
és
estupenda.
Una passada.
Aquesta directora d'orquestra, per cert, hi ha una cosa curiosa, aquesta música que sentim és de Hildur Gunnadottir, que és la que va guanyar l'Òscar per Joker, i que és la compositora d'aquesta pel·lícula i que és el Todd Field, el director de la pel·lícula, ha treballat amb ella amb els seus videoclips i tal, i és una mica el personatge que interpreta aquest Blanchett, o sigui, és una mena de... I és estrany que no sigui finalista a l'Òscar. I una altra cosa que m'interessa moltíssim és que aquesta directora d'orquestra que té poder i que provoca també que en el seu passat torni, que sigui acusada de coses, etcètera, a mi em va fer pensar moltíssim en Eva el Desnudo, pel personatge de la Noemí Merlant, que és la seva ajudant, que no tens molt clar a veure què passarà i tal, i la seva dona acompanya en la vida, em va fer pensar moltíssim també la relació que té amb ella amb Petra Von Kant, la pel·lícula de Fassbinder.
Perquè...
És bastant curiós, ara deixo parlar la Desi, que té moltes ganes de parlar aquesta pel·li, però la parella de la Kate Blanchett és aquesta actriu alemana, Nina Hoss, que havia fet una pel·lícula on també era una professora de música molt exigent.
Sí,
ja
la vaig veure a Donòstia, aquella pel·li, no recordo.
I jo pensava, això podria ser un spin-off gairebé.
Sí, és veritat. A mi em va entusiasmar, o sigui, em sembla... Tard, em sembla com... És que dubto molt que s'estrenin moltes pel·lis aquest tant que m'agradin tant com aquesta. O sigui, em sembla una pel·li d'una ambigüitat molt estranya i molt, molt atrevida, que parla de l'abús de poder i de, en què et tornes, no? Quan ets una persona molt poderosa sense fer judicis morals. O sigui, és molt difícil de mantenir això durant tota la pel·lícula, no? De no prendre cap tipus de postura en relació al personatge, d'una complexitat brutal i que en molts moments està molt a prop del terror, però del terror de veritat, vull dir, no és aquesta cosa de ai, me da miedo, podria... és com de terror, no? No, vull dir, és una pel·li de fantasmes i surten fantasmes a la pel·li, vull dir, o sigui, és una pel·li que té una cosa gòtica que m'agrada molt i després és molt misteriosa i jo em vaig obsessionar una mica amb la pel·li, vaig estar investigant i trobes articles, foros d'internet, interpretacions de la pel·li brutals, i a mi el que més m'agrada, que no he comprovat, però és una cosa que sosté molta gent, és que en un moment concret de la pel·li que se senten uns crits, aquests crits és un tall de veu, un tall de so de The Blair Witch Project.
Hola!
I això és una de les moltes coses loques que ha ficat el Todd Field a la pel·li. Todd Field és un tio com molt obsessiu, que va treballar com a actor per Kubrick i, de fet, a Eichwald,
no el pianista.
Clar, i, de fet, jo crec que... I és molt Kubrick, la pel·li, no? En com està pensada,
veritat,
planificada,
és veritat,
de ritme, de solemnitat i així. I té com moltes coses molt misterioses, la pel·li, tot el que té a veure també amb... Ostres, tot el món dels somnis.
És que tota la part final, la mitja hora final de la pel·lícula, quan ella embogeix i tal, jo pensava, Jack Nicholson, és veritat.
Totalment, és que és molt públic,
sí.
I a més, un tio que porta... L'altre dia escoltava un podcast amb ell, una entrevista llarga molt xula, i ha fet només 3 pel·lis en més de 20 anys, no? I ella explicava, mira, jo faig publis.
Juegos Secretos i En la Habitación.
Claro, o Juegos Prohibidos.
Prohibidos, sí.
En la Habitación i aquesta, i després, quan faig una pel·li que penso, que repenso, i que realment li dono molta importància. I tota aquesta part més misteriosa, que és veritat que molta gent diu és que al final com que la pel·li és una mica més abstracta, igual és precipitada, tal qual, jo no ho tinc tan clar. Jo crec que és un moment d'explosió de misteris i d'interpretacions i de coses rares, que és d'una pel·li que demana més d'un visionat, però una pel·li molt, molt interessant.
Bueno,
m'ha agradat molt.
Finalista, pel·lícula, director, actriu, guió original, fotografia i muntatge, eh?
Doncs sí, una de les favorites als Oscars d'aquest any.
Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos?
Capitán Pete Maverick Mitchell.
Todo el mundo dice muchas cosas, pero tienes que escucharte a ti mismo.
Evelyn, yo no soy tu marido. Soy una versión suya de otro universo. Estoy aquí porque necesitamos tu ayuda.
Hoy estoy liadísima, no tengo tiempo de ayudar.
Colm, Sonny, Larry, ¿vosotros dos no erais mejores amigos?
Seguimos siéndolo.
No lo sois.
¿Quién lo dice?
¡Balenciaga! ¡H&M! ¡Balenciaga! ¡H&M!
Por el bien de la humanidad, le pido un alto el fuego inmediato.
Vous avez 72 heures pour accepter nos conditions.
¿Por qué el amor? La ausencia de amor, el fin del amor, la necesidad de amor genera tanta violencia.
Respirad, respirad.
Si dejas de hacer películas, le romperás el corazón a tu madre.
No sé qué hacer ya.
Haz lo que te dicte el corazón.
Debes plantarte ante el público y ante Dios y borrarte.
Doncs això és un muntatge de les 10 pel·lícules nominades a les categories que hem conegut aquesta setmana. Toca marxar cap als Estats Units perquè aquesta setmana hem conegut les nominacions i estic desitjant saber què en pensa el Francesc Garriga. Francesc, bona nit.
Hola, com esteu?
No només ell, eh? Tots els oients del programa i jo també tenim molta curiositat per escoltar-te, Francesc.
Home, que bé. Doncs home, estic amb ganes d'Òscars ja, no? De fet, no queda tant, eh? Queda res, un mes i poc. Vull dir que això serà ja...
Tot per fer. Sí, sí.
No, home, però ja ho tenim, ja ho tenim.
Però tu tens la teva favorita, per cert?
Home, jo recordo que em vaig endur l'impacte molt bèstia quan vaig veure aquesta d'Everything Everywhere at the Same Time, i em va semblar tan estranya, però tan sorprenentment esbojarrada, que ara que estic veient que, més enllà de les nominacions que té en número, també de les opcions que li donen les diverses travesses, doncs home, em faria gràcia que una pel·lícula que a mi m'ha generat aquest impacte acabi triomfant la nit dels Oscars. Sempre fa gràcia, no?, quan una pel·lícula t'ha agradat o t'ha remogut.
Que no ens escolti ningú, però a mi m'agradaria molt que guanyés. No sé si és la que més m'agrada, però m'encantaria que guanyés, i sobretot que guanyés Jamie Lee Curtis, la millor actriu de repartiment. O sigui,
fa un paper espectacular.
Per això mateix, eh?
Sí. Bé, aquí hi ha travesses. Encara, clar, fa relativament poc que han sortit les nominacions i suposo que aquí estan estudiant-ho bé, però hi ha travesses i... d'entrada, com a pel·lícula per acumular premis, precisament és aquesta. És a dir, creuen que Everything Everywhere se'n pot endur diverses estatuetes, sobretot és superfavorita a millor pel·lícula. I després, per millor director, aquí tornem als clàssics, i Steven Spielberg també sobresurt com a manera d'aquests Oscars de retrobar-se una mica amb el blockbuster, no?, i amb aquest concepte més mainstream, i què millor, potser en aquest sentit, que regalar-li, no regalar-li, que donar-li un Oscar a Steven Spielberg. I en canvi hi ha més debat i no hi ha tanta unanimitat amb el millor actor. Perquè aquí he vist que hi ha qui tira per Brendan Fraser, hi ha qui tira per Austin Butler, per Elvis, hi ha qui tira per Colin Farrell, per tant...
Està renyit,
més... I de fet, he trobat una dada que em sembla molt curiosa, que és que tots els nominats és la primera vegada que els nominen en aquesta categoria, i això no passava des de l'any 34. Per tant, gairebé 90 anys després tenim una categoria tan oberta i amb protagonistes... és a dir, que seria la seva primera vegada, ja no només de guanyar l'Òscar, sinó de ser en aquesta categoria. Per tant, això trobo que té molta gràcia. I després també hem mirat el tema de la pel·lícula estrangera, que no hi tenim Alcarràs, que va ser una petita decepció, doncs no poder tenir la nostra llengua i la nostra pel·lícula aquí. Doncs hi ha com dues tendències. D'una banda, Argentina 1985, sona com una pel·lícula amb força, però també All Quiet on the West Front, aquesta pel·lícula que també ha sorprès molt, no? Que era potser
moltes nominacions, sí.
Sí, de les que menys renom potser tenien en comparació amb les nominacions que han tingut, doncs aquí s'ho disputen entre aquestes dues.
Com que també està la categoria de millor pel·lícula, directament, sí. Lo lògic que havia passat alguna vegada és dir, bueno, va, la reconeixem com a pel·lícula
exacte,
estrangera...
Exacte, una sí, però l'altra no.
I l'altra no, sí.
Podria ser. De fet, això que mencionaves abans de Everything Everywhere i Spielberg és bastant curiós, perquè són els signes d'aquesta renovació, no tan renovació, de l'Acadèmia, no?, com el clàssic absolut contra una pel·lícula que, a l'època en la que Spielberg guanyava Oscars, no hagués tingut cap possibilitat, per entendre'ns.
Però aquesta pel·lícula també té això que aquí agrada molt i que ara, sobretot amb el tema dels Globus d'Or, no?, de la diversitat, una pel·lícula que parla de la comunitat asiàtica, és a dir, bé, jo crec que com que reuneix moltes característiques, més enllà de la bogeria i d'aquests mons paral·lels que fins i tot costa d'entendre, bé, guanya per aquest costat també el fet de fer uns Oscars diversos, així com no hi ha dones directores aquest any, que potser sorprèn una miqueta, no?, que després de 2 anys seguits de directores guanyant aquest any, ja sabem que no n'hi haurà cap perquè no hi ha cap de nominada, doncs bé, la diversitat d'aquest any el surt per una altra banda, potser, i tindrem aquesta boja pel·lícula amb molts
sí,
premis.
Sí, perquè a més, actors negres tampoc n'hi ha tants de candidats aquest any, a diferència dels últims, per entendre'ns, i per tant aquí són els orientals,
sí.
I ja està. Però també té un altre mèrit aquesta pel·lícula, eh? I és que ha sigut un èxit. Ha sigut un gran èxit popular, i llavors, com que té també ingredients de bona pel·lícula, i no és discutida en aquest sentit, així com Top Gun Maverick, no? Top Gun Maverick ha sigut un superèxit, però clar, sí. Críticament és més discutible, no?
Bé, de fet, un francès, Top Gun i Avatar, que, vaja, les dues pel·lícules més taquilleres de l'any, sens dubte, i que més tècnicament, no? Semblava que podien tenir ben bé una dotzena de nominacions cada una. S'han quedat una mica com a mitges, no? 6 i 4.
Sí. Però es celebra bastant en l'entorn més showbiz dels Estats Units, es celebra aquests Oscars que recuperen una mica, doncs també premiar les pel·lícules que veu la gent. És a dir, que més enllà de tenir pel·lícules que tècnicament, no, i que artísticament estiguin molt ben fetes, però que a vegades això desconnectava una mica amb el públic, i aquest debat que hi ha fins i tot al món dels esports, no, estem perdent públic, estem perdent capacitat que la gent ens segueixi. Doncs bé, potser els Oscars també han dit, bé, el cinema també ha de fer una reflexió en aquest sentit, i si només premiem, i crec que això ho parlàvem l'any passat, si només premiem pel·lícules molt boniques, però que no ha vist ningú, i això potser l'any passat en alguns casos va passar, doncs desconnectem de la gent, i al final aquí és un negoci que funciona si hi va la gent. Si els crítics està molt bé i són molt importants, però també és important, doncs, el senyor del carrer que se'n va veure Top Gun o que se'n va veure Avatar i que flipa durant 3 hores fins i tot, doncs aquesta connexió amb el públic més habitual, doncs també crec que la volen tenir en compte i que quadra bé amb aquestes nominacions, no? Ha sorprès fins i tot, ostres, no han nominat a Tom Cruise, que és el de la pel·lícula, no? Una de les pel·lícules de l'any.
Sí.
Bé,
està nominat a productor, clar, això sí.
Clar, vull dir que ho han repartit una miqueta. No pot ser tot, però ho han repartit una miqueta. Jo crec que així queda també uns Oscars per tothom, no? Pels experts, pels no experts, pels que hi van un dia, pels que hi van cada setmana. Tothom pot tenir alguna pel·lícula aquest any que segur que l'ha vist o que n'ha sentit a parlar.
I aquí s'ha comentat molt, almenys, diguéssim que fa un any, quan feien pronòstics de qui podria guanyar l'any que ve, vaja, tots teníem claríssim que una supercandidata seria Babylon, perquè és una pel·lícula que parla sobre la història del cine, perquè és una macroproducció plena d'estrelles, i potser per aquesta manca de públic que dius tu ara, ha estat durament castigada, o és més aviat per la visió que dona de Hollywood? Què se'n parla per allà?
No, es parla més no tant dels perquès, sinó del fet en si i la decepció, no?, d'una pel·lícula que cridava tant l'atenció i que té noms tan populars i tan, diguem-ne, d'actors que són de renom, però ja no només històricament, sinó d'avui dia, que no hagi tingut una mica més de recorregut, ha sorprès. Aquí en diuen snaps, no? Les pel·lícules que han estat relegades i que han estat oblidades, doncs Babylon és una d'elles, i també sorprèn una miqueta que en aquest sentit que dèiem ara, James Cameron, per exemple, no hagi estat nominat a millor director. Per tant, jo crec que hi ha molt d'equilibri, no? Donem una mica, però no ho donem tot, i ho repartim tot una miqueta, i potser Babylon s'ha endut la pitjor part d'aquests equilibris.
I Margot Robbie, 3/4 del mateix, perquè tothom donava per fet que hi seria. De fet, ara estava pensant en Mank, que era una altra pel·lícula que parlava d'aquest mateix Hollywood i que també era molt crític, i sortien alguns personatges repetits d'una pel·lícula a l'altra,
sí.
I que tampoc...
però alguna coseta va fer.
Una mica més, perquè va tenir millors crítiques. És que Babylon tampoc ha agradat molt a ningú, per entendre'ns. O sigui, que això es nota moltíssim, no?
Val. Però bé, ara, en realitat, ara comença una nova carrera, Francesc, perquè ja sabem que de cop les tendències, quan s'apropa el moment, comencen a canviar i mai saps al final realment què trobarem, eh?
Bé, aquests pronòstics que fem avui, doncs els podem revisar la setmana abans dels Oscars, a veure si han canviat o no. Jo crec que el tema Everything Everywhere no es mourà gaire d'aquí. Potser tindrem alguna altra sorpresa, però la millor pel·lícula per tot... És a dir, els que tenen una mica d'insights i que coneixen bé els acadèmics.
Ui,
estan bastant convençuts.
Has après totes les paraules màgiques,
home,
eh?
Home, és que s'aprèn ràpid aquí. Sobretot quan treballo amb vosaltres, em poso les piles per estar al nivell.
I, per cert, Kate Blanchett guanyarà o
aquest és un dilema, no? Kate Blanchett o Michelle Yeoh.
Doncs avui, el mercat del peix avui ens diu que Michelle Yeoh té totes les de guanyar. potser també perquè és un personatge que quadra, si en la millor pel·lícula té una actriu que ha destacat molt i que també ha guanyat ja premis aquests, no? Els premis previs també se n'han anat enduent algun. Si jo hagués de posar allò els meus diners, els posaria a Michelle Yeoh, però aquí potser sí que hi pot haver una revisió de les apostes i la setmana abans canviem.
Almenys, si fos pels aplaudiments que hi havia durant els anuncis de les nominacions, no tinc dubte de que Michelle Yeoh guanya, eh? Allò l'aplaudiment.
I el nen d'Indiana Jones, que mai me'n recordo el nom.
Sí. O sigui... El que hui quan.
Exacte. Aquest també sona com a millor actor secundari.
Sí, sí.
Però també perquè les seves històries personals també els apropen molt al públic, i això també... Estem parlant molt d'això. Els Oscars volen acostar-se al públic, volen connectar amb la gent, i a vegades, no, evidentment, es premia l'actuació, però també es premia una mica, no, aquests moments de, oh, de generar aquesta emoció en el públic quan recullin el guardó i facin un discurs gairebé de llagrimeta.
Què quedarà? I Nichirin es quedarà potser Colin Farrell i el guió, eh? Vull dir,
doncs, anirem possiblement,
per aquí, no? Ja veurà la secundària. No sé, jo tinc una mica de fe, també.
Oh, no, que Jamie Lee Curtis ha de guanyar.
Sí, sí, Jamie Lee Curtis... és veritat,
aquest no el
veritat.
Veig tan clar, eh? A mi m'agradaria molt, però no el veig tan clar.
Que a més, Jamie Lee Curtis, crec que primera nominació, eh?
La primera.
Veteraníssima Jamie Lee Curtis. No, mereix Jamie Lee Curtis, però vaja, estaria molt bé, també. Molt bé, Francesc, doncs escolta, anem parlant perquè entrem...
Jo ja estic mirant bitllets per Los Angeles, eh? Vull dir...
Ho tens clar, no? Ho tens clar.
Ja està tot parlat ja. Serem a Los Angeles el 12 de març.
Agafa't una nit abans per anar a veure els Lakers amb tranquil·litat, també. Escolta,
que juguen la nit abans.
T'avançaré una cosa, La mateixa setmana que es donen els Oscars...
Sí.
El dimarts hi ha un partit dels Lakers on, en principi, es retira la samarreta de Pau Gasol.
Aquí
no et poden dir que no vagis, eh? O sigui,
no,
claríssim.
Hem de ser els dos esdeveniments. Hem de ser els dos. Hem de ser tot arreu.
Meravellós. Doncs, Francesc, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquesta visió.
La teva cordialitat, el bon humor.
I aquesta presència... Des dels Estats Units.
T'adones que és un corresponsal en sentit de l'humor?
Sí, és simpàtic, sempre és agradable parlar amb ell.
Això no s'ha de perdre mai.
Sí, sí.
Encara, i menys a la distància.
Gràcies, Francesc.
Una abraçada forta.
A tu.
Adéu, adéu.
Doncs ja està, ens hem pentinat els Oscars i hem tingut temps de parlar dels Lakers i tot. Escolta.
I mira tu quina hora és, que ja està, i hem de plegar veles. No, queda una hora de la finestra discreta i un audiovisual sencer encara, però bueno. Què podem fer així com per tancar la primera part? Va, anar al 30 de gener del 1873. Dilluns fa 50 anys, 150 anys de sí, aniversari total de la primera publicació en llibre de La Volta al Món en 80 dies de Juli Verne.
150
anys.
Bueno.
Va donar com a resultat una pel·lícula de 2,47 que va guanyar l'Oscar i que és un dels premis pitjor donats de la història del cinema.
Era la del Michael Anderson? O era
és la del Michael Anderson amb David Niven, que va néixer per fer paper de Phileas Fogg i Cantinflas.
I Cantinflas a la plaça de toros.
Al Chinchón. Quin desastre. Windsor Palace, 28 d'octubre del 57. O sigui que, amigues i amics, sortim de viatge amb ells a Bangladesh, Colorado, Hong Kong, Chinchón, París, New Mexico, Bangkok, Londres, Toledo, Chelsea, Studios Universal, Tokyo, Arizona, el Mont Fuji, Mentenon, Vinyi, Sucur, Kyoto, Oklahoma, Kamakura i els 20 minuts de dibuixos animats de Saúl Bass.
Caballeros, tengo depositada en el Banco Barin la suma de 20.000 libras y estoy dispuesto a apostar toda o parte de ella por mi aseveración. Es decir, que puedo dar una vuelta completa al mundo en 80 días. O lo que es igual, en 1920 horas, o sea, 115.200 minutos. ¿Hay alguien además de Stuart que quiera participar?